자.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. El decret de la Generalitat per posar ordre a la guerra entre els taxistes i les aplicacions de transport, com Uber i Cabify, no ha estat suficient. El sector del taxi, encapçalat per l'associació Elite Taxi, ha decidit a la porta mateix del Departament de Territori i Sostenibilitat convocar una vaga indefinida contra les mesures del govern perquè les considera massa toves. Com ja van acordar durant la vaga indefinida de l'estiu passat, que es va allargar 8 dies, els taxistes volen tornar a col·lapsar la Gran Via de Barcelona en senyal de protesta. A 2:45 de la tarda, representants del sector ja anaven cap al centre de Barcelona en marxa lenta des de la garella de taxis de l'aeroport del Prat a la T2. Els taxistes s'oposen a la proposta del govern de regular el sector de les BTC com Uber i Cabify, que veuen insuficient, ja que limita a 15 minuts la precontractació del servei i ells reclamaven que ho fes amb un mínim de 6 hores. La Comissió d'Urbanisme va aprovar ahir una moratòria que prohibirà construir a 500 metres del litoral. L'entitat SOS Costa Brava es mostrava satisfeta d'aquesta moratòria i espera que el pla director de la Costa Brava, que la Generalitat té previst elaborar, tiri enrere projectes tan agressius com els que es preveuen a la zona de Saguarda, a Cadaqués. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
L'entitat ecologista SOS Costa Brava es mostra satisfeta que el Departament d'Urbanisme Girona de la Generalitat hagi aprovat finalment la moratòria que demanaven, que prohibirà construir a 500 metres del litoral de la Costa Brava durant un any. Una moratòria que ha de servir per aturar projectes agressius que, segons l'entitat, caldria repensar. Eduard Arribot és l'advocat de SOS Costa Brava.
Efectivament, ara la Generalitat es pren un temps per estudiar la revisió i anàlisi de reforma del planejament. Podrà desclassificar aquests sòls, això és el que vol la plataforma SOS Costa Brava. Nosaltres volem que aquests sòls no es puguin edificar, no es puguin urbanitzar i que es preservin definitivament, perquè són la pràctica totalitat són sòls forestals, sòls amb pendents superiors al 20%.
Aquesta moratòria a l'Alt Empordà permetrà aturar temporalment dos projectes de roses, un a Llançà i el que des de la plataforma es considera més agressiu, el de la zona de Saguarda, Cadaqués, que preveu la construcció d'una nova urbanització amb més de 100 cases i també un hotel.
I els menjadors escolars de Qualia de Tàrrega han estat seleccionats per impulsar la cuina climàtica als seus menús escolars. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Bona tarda. El Servei de Projectes Educatius Qualia de Tàrrega, que gestiona 6 menjadors escolars a més de 500 infants de la zona de l'Urgell i la Noguera, començarà enguany a implementar en els seus menús el que es coneix per la cuina climàtica, un projecte impulsat per l'Associació Màgics i que té com a objectiu oferir menús més saludables i sostenibles amb més presència d'aliments ecològics de proximitat. Lluís Nadal és coordinador de Qualia.
Està seleccionat per la cuina climàtica, ens han reconegut aquesta trajectòria d'aquests últims anys, on estàvem ja fent el canvi cap a una cuina de més proximitat i ecològica, i a més a través de la visió de l'Associació de Menjadors Ecològics, que és qui ens està fent aquest assessorament i ens anirà fent el seguiment d'aquests indicadors respecte al medi ambient, del que mengem. Així en resum, la cuina climàtica el que es basa és mesurar del que s'està cuinant, el que s'està menjant, en aquest cas els menjadors escolars, com afecta el canvi climàtic.
Per implantar aquest nou projecte, els menjadors escolars Qualia comptarà amb el suport de Nani Moré i Carles Soler, experts reconeguts i fundadors de menjadors ecològics.
I això és tot. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
El funcionament dels sentiments a vegades és difícil d'entendre. És difícil de comprendre com una persona pot enamorar-se d'una altra sabent que aquesta altra havia estat responsable d'un assassinat en clau domèstic, en clau de violència de gènere. És complicat entendre com, amb tots els asos a la mà i d'origen amb prou coneixement i prou senderi com per poder defensar els interessos de qualsevol persona davant d'un tribunal, els sentiments poden fer la guerra pel seu compte. I és molt més difícil d'entendre com, després d'estar, doncs, bé, tres quartes parts de la condemna i sortir amb llibertat vigilada l'any 2017, els serveis penitenciaris, en aquest cas de Saragossa, no es van adonar de que aquest individu no estava del tot rehabilitat. I al final de tot és molt difícil d'entendre com el sistema penitenciari del nostre país permet donar la llibertat a una persona que és evident que no estava reeducada, tal i com és desitjable que passi quan a una persona el tanca en un centre penitenciari. De totes aquestes preguntes i de totes aquestes circumstàncies un tant tèrboles i sobretot que generen molta reflexió, només en traiem un fet, i és que, malauradament, una altra dona, en aquest cas a Saragossa, ha mort a mans de la seva parella sentimental. Bona tarda a tots i benvinguts. Avui intentarem explicar moltes coses, tot i que certament n'hi ha més que no comprenem, que no pas que som capaços d'assimilar. L'entorn que tenim, el món en el que vivim, ens deixa de vegades notícies, fets, qüestions que ens generen un sotrac i que ens acaben fent-nos preguntar si realment aquest és el món que volíem construir. Alguns pensem que no, i per això no desistim, i cada tarda, quan ens posem davant d'un micròfon, o cada matí, quan posem un peu a terra, ho fem amb la voluntat de fer d'aquest un espai una mica més habitable. Normalment no ho aconseguim, però almenys, com deia la meva àvia, qui dona el que té no està obligat a donar res més. Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem i ho farem fins a les 7 en punt de la tarda en el darrer programa de la setmana, per sort. I ho farem acompanyats, com sempre, de l'equip que tira endavant aquest espai, que són tècnicament en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir. Després tenim la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, l'Isabel González, la Cristina Cantal i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins a les 7 en punt de la tarda. Acompanyeu-nos.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Sembla que som davant d'un cap de setmana on les temperatures seran fredes i el sol no ens acompanyarà gaire, almenys a bona part de la costa del nostre país. Qui, evidentment, té tota la informació és el Servei de Meteorologia de Catalunya, en concret l'Abel Flores. Abel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla que el cap de setmana serà molt semblant al que tenim ara mateix, és a dir, temperatures baixes i cel ennuvolat.
Bé, hi haurà una mica de tot, perquè avui passa un front, demà al vespre n'arriba un altre, acaba de marxar de cara diumenge, per tant, serà un cap de setmana... Si el mirem en conjunt, força variable. Hi haurà molta variabilitat. Aquí a la costa avui tenim el cel força tapat, acostar-se aquest front, vam trobar també aquests ruixats en general puntuals, febles, en zones de la costa, durant la nit, primeres hores de la matinada, sobretot. Però tot això anirà marxant. De fet, demà al matí o a la costa, fins i tot, durant bona part de la jornada veurem el cel poc ennuvolat, amb alguns núvols alts, prims, poca cosa, però s'acosta al sistema frontal. Demà arribarà a partir de migdia tarda, començarà per l'oest, i anirà avançant. Arribaran les pluges a la zona del litoral al final del dia matinada de diumenge, i a partir d'aleshores sí que esperem que continuï ennuvolat durant tot el diumenge. Per tant, demà encara veurem força estones de sol, però a partir del vespre, nit, sobretot, molt més tapat i amb precipitació, que en algunes zones encara no acaba d'estar clar, però diumenge, en algunes zones del litoral, preferentment costa central, doncs podrien ser fins i tot generoses en alguna zona.
És a dir, que pot ser que... Costa central, Barcelona, Maresme, Garraf, parlem per aquí? O més aviat cap al Garraf, més aviat cap al Maresme?
No està clar, perquè arriba la pertorbació quan arriba el front de cara demà a la tarda forma més una baixa, cap a la zona més o menys del sud del territori, cap al mar. I això farà canvi vents més humits de component sud-sud-est, i depèn com es col·loqui aquesta baixa, doncs pot ser que la precipitació diumenge afecti més la zona de la Costa Brava, sud de la Costa Brava sobretot, o més cap a la zona de les comarques de Barcelona. Per tant, haurem d'acabar de concretar, però precipitació al litoral entre la nit de dissabte a diumenge i diumenge a qualsevol punt, però la més abundant, per així dir-ho, encara no està clar on acabarà caient, però probablement serà entre la zona del Cap de Begur i el sud de les comarques de Barcelona.
Déu-n'hi-do, doncs, per tant, precipitació a la costa central, a la resta no, nevades, no sé si se n'esperen gaire, ho dic per aquells que vulguin anar a esquiar.
Doncs esperem algunes, de nevades també. A veure, la cota de neu, de fet, baixa bastant de cara a la nit i matinada de diumenge. Fins i tot puntualment pot baixar fins a 600 metres. El que passa que la precipitació més abundant l'esperem a zones més properes al litoral, prelitoral, Catalunya central. Cap a la banda del Pirineu també hi haurà precipitació. Quan arriba el sistema frontal també deixa nevades amb una cota de neu que pot arribar a baixar puntualment fins a 600, 700 metres, però no esperem que acumuli gaire. Per tant, sí que esperem algunes nevades a la zona del Pirineu, però no esperem grans acumulacions. Potser a la Sant Nord sí que serà una mica també significativa, perquè diumenge serà més persistent, però la resta veuran només nevar durant el pas del front. Per tant, no esperem massa gruix, la veritat.
I, finalment, estat del mar.
Doncs mira, de moment avui ha anat millorant, es manté força tranquil. De fet, la tramuntana i el mestral encara bufen, però han d'anar a menys. Demà al matí encara en veurem, especialment una miqueta de mestral, i a partir de mig matí i de tarda, sobretot, anirà girant davant del front a component sud, sud-oest, i després del front, quan el front una miqueta baixa, veurem el diumenge serà quan veurem l'estat del mar més revoltat a tota la zona, des del Cap de Begú, Cap de Creus, més o menys, cap al sud, veurem com en el vent de Gregal es reforçarà, i durant la segona meitat del dia el vent pot ser fort a zones del litoral de la costa catalana, especialment sector central de la costa, i amb un mar força alterat. Potser ran de costa, maror, forta maror, però una miqueta mar endins. Diumenge a la tarda pot haver-hi bastant moviment al mar.
Doncs veurem finalment com el vivim aquest cap de setmana tan meteorològicament intens. Abel, moltíssimes gràcies.
Variable.
Molt variable, que vagi molt bé.
Sí, sí. Vinga, fins ara.
A reveure, bona tarda.
Bon cap de setmana.
Connectem amb l'actualitat.
I l'actualitat del dia, sens dubte, passa per mobilitzacions, les que està ben a hores d'ara a la ciutat de Barcelona i que sembla poden allargar-se en el temps fins al Mobile. Ben bones. Isabel González.
Doncs sí, perquè semblaria que els taxistes han començat una vaga, pel que diuen, indefinida a Barcelona. Per què? Doncs perquè no troben suficient les mesures que els hi ha anunciat avui el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en la reunió que han mantingut aquest matí sobre el nou decret llei de regulació. El sector, de fet, com tu bé deies, està bloquejant hores d'ara la Gran Via. Ho fa des de ben bé fa una hora, des de les 3 del migdia. La Guàrdia Urbana, de fet, ha començat ja a desviar el trànsit pel carrer Balmesí, també la plaça Catalunya. I el col·lectiu té previst fer una segona assemblea aquesta tarda per organitzar les properes mobilitzacions. Per la seva banda, el conseller demana que aquesta vaga no pertorbi l'ordre públic ni l'economia del país. A més, ha demanat als taxistes que facin una reflexió sobre la proposta que els hi ha sobre la taula. Per la seva banda, el portaveu de l'ITE Taxi, Alberto Álvarez, ha assegurat que ara és quan comença la guerra de veritat. Però és que aquesta nova normativa tampoc ha agradat a l'altra banda, a les companyies de cotxes amb conductor, que han assegurat que recorreran aquesta decisió i també amenacen a mobilitzar-se al Mobile World Congress. Entre les mesures que proposa el govern, doncs destaca que els usuaris hauran de contractar el servei amb 15 minuts d'antelació, que no podran geolocalitzar els seus clients, de manera que no podran saber quin preu els hi haurien de posar, i, a més, hauran de tornar a la parada després de cada trajecte sense agafar un nou client.
Tu saps que quan estem en any electoral, els ajuntaments i els municipis el que fem és apretar el que podem a l'alcalde que surt, no?
És a dir, correcte, sí, sí.
Qüestions salarials i tal. Bé, doncs, això del Mobile World Congress és com si hi hagués cada any unes eleccions. Perquè sempre, per aquesta època de l'any, els taxistes, i ara venen els de Renfe i els del metro de Barcelona, i veuràs com també algun sector del món hoteler i de la restauració, jo crec que els de les cambreres de pis, que aquestes pobres cobren 4 duros, ells i elles, però aquests cada any estem amb el mateix. Aviam si, que no dic que no tinguin raó, però també estaria molt bé que les mateixes reivindicacions les fessin en una altra època de l'any, més que res perquè hi ha moltes famílies que també viuen del Mobile World Congress, ho veurem i seguirem com va això.
I tant.
Vinga, merci, fins després.
Ara.
A reveure. Mentretant, Brussel·les imposa arancels a l'arròs asiàtic. L'objectiu és protegir els productors europeus a partir, atenció, d'avui mateix. Lluïsa Bartomeu.
La Unió Europea ha imposat un aranzel a les importacions d'arròs provinent de Cambodja i Myanmar al sud-est asiàtic per protegir els productors d'arròs europeus. La mesura durarà 3 anys i entrarà en vigor, com tu dies, avui mateix. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, FECAC, en la qual es troben integrades les cooperatives arrosseres del Delta, ha celebrat la decisió perquè les importacions asiàtiques sense aranzels i en quantitats il·limitades havien desestabilitzat el mercat. De fet, una investigació iniciada per la Comissió Europea ha comprovat que en els últims 5 temporades arrosseres, les importacions de la varietat índica provinent de Cambodja i Myanmar havien crescut un 89%. A més, s'ha constatat que els preus eren substancialment més baixos que els del mercat comunitari, amb la qual cosa la quota de mercat dels productors europeus havia passat del 61% al 29%. La Federació de Cooperatives creu que l'aranzel permetrà restablir l'equilibri entre arrossos llargs i rodons en la producció i alhora afavorirà la recuperació dels preus.
I al Baix Penedès, finalment, el PACMA ha traslladat a la Fiscalia el cas del gos mort a trets per un policia local de Calafell, Ivan Fernández.
El partit animalista denuncia que la gent va batre l'animal degut a la greu estigmatització que hi ha vers els animals tipificats com a potencialment perillosos i considera preocupant que el policia, diuen, no fes cap esforç per contactar amb el servei de recollida d'animals si la bèstia estava generant problemes. El PACMA afirma que no hi ha evidències que perillés la vida dels agents i demana que la Fiscalia determini si es va cometre algun delicte amb el tiroteig. La formació reclama depurar responsabilitats al policia que va disparar contra el gos, però també de l'Ajuntament, a qui considera era corresponsable dels fets. A la denúncia, el PACMA demana que es prengui declaració als testimonis que van presenciar els fets, que es recuperin també les imatges de les càmeres de seguretat de les cases properes al tiroteig i que s'analitzi l'autòpsia i l'impacte de les tres bales. Mentrestant, el Sindicat de Policies de Catalunya emet un comunicat en el qual donen suport a la gent de la policia local de Calafell i avisen que estan estudiant denunciar les amenaces i també els insults que el policia ha rebut a través de les xarxes socials. Recordem també que l'Ajuntament de Calafell, per la seva banda, ja va denunciar administrativament el propietari del gos, per una banda, no complint la normativa de tinença animal, i per una altra, per no tenir el gos censat ni tampoc amb el corresponent xip.
I finalitzen els treballs per protegir de foc les zones de l'Albera, el Coll del Pertús i el Cap de Creus, a l'Empordà. Cristina Cantal.
La Generalitat de Catalunya ha acabat els treballs forestals per protegir de futurs incendis 29.000 hectàrees de l'Albera, el Coll del Pertús i el Cap de Creus. En total s'han desbrossat 19 hectàrees com a mesura preventiva per frenar les flames en una zona amb molt vent. Els treballs s'han fet al Mas de la Comtessa, a la Jonquera, i han consistit en la reducció de combustible forestal i la millora d'un vial estratègic per facilitar l'accés a la zona i ampliar la capacitat de treball dels mitjans d'extinció. L'actuació, amb un pressupost de 30.000 euros, s'emmarca en el programa transfronterer de cooperació operativa d'emergències i prevenció d'incendis. Hi ha previsió també d'actuar en altres punts els propers dos anys. Aquest 2019 al Coll i el 2020 al corredor d'infraestructures de l'AP7 i la Nacional 2. 130.000 euros és el cost total del projecte per prevenir del foc totes aquestes zones que ja han patit grans incendis en les darreres dècades.
I acabem el repàs amb una bona notícia, si més no per aquells que puguin gaudir-la. Atenció, perquè els autobusos urbans de la ciutat de Tarragona costaran un 25% menys a partir del 28 de gener. Ho ha aprovat el ple de la ciutat aquest matí mateix. És una mesura de la que només es beneficiaran els empadronats que facin servir les targetes d'abonament de l'empresa municipal de transports. Vale. Daniel Rodríguez.
La mesura ha rebut el suport de la majoria de regidors del plenari, excepte dels d'Esquerra, la CUP i Iniciativa, que ho consideren una mesura electoralista. L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha estat crític amb aquests partits i assegura que és el primer pas per la gratuïtat dels autobusos municipals.
Vostès no hi creuen? Bueno, doncs miri, no hi creuen perquè fan càlcul, mal càlcul electoral. Vostès hauran d'explicar a la gent per què no han volgut a les famílies que tenen crios que s'han de bellugar cada dia amunt i avall i que necessiten l'autobús per la feina. Vostès els haurien d'explicar per què no tenen, per culpa seva, o per què no tindrien, si vostès manessin el descompte del 25% i la gratuïtat del bus. Ja ho explicaran vostès. Aquest és un camí absolutament inexorable. I ha començat ara. I ja dic, Tarragona ha fet dues apostes que els hi han sortit bé històricament. I aquesta tercera no només ens sortirà bé, sinó que serà una realitat, els hi ben asseguro.
Durant el primer ple de l'any a Tarragona també s'han aprovat mocions per reclamar les inversions promeses a l'Hospital Joan 23 i una altra pel dret a l'alletament matern en espais públics.
Navega amb el far. El destacat de la jornada.
I avui tornem novament a parlar del cranc blau, i és que el que s'està recollint a les Terres de l'Ebre sembla que ha sorprès fins i tot els propis pescadors de la zona, Lluïsa Bartomeu.
Efectivament, rècord de captures de cranc blau, en aquest cas al port de la Ràpita. Aquest malson no fa que només creixi, hem de dir. Ho hem de recordar que arribava al Delta de l'Ebre a finals de 2013 i no va ser fins l'estiu del 2016 quan els pescadors de la Ràpita van decidir-lo passar per Llotja per oferir-lo als consumidors. Ara, doncs, ja veus, aquesta setmana es batia aquest rècord de captures. En parlem, si et sembla, amb el secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita, Joan Balaguer.
Joan, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tanta captura, realment té incidència sobre la població o n'hi ha tanta que gairebé ni es nota?
Home, realment no ho sé, de moment el que sí que s'està fent és que se n'està capturant tots els dies molta. També hem de pensar que hi ha més dedicació, perquè el ser més conegut, el cranc blau i haver repuntat una mica el preu, hi ha més gent que s'hi dedica. Però també s'hi dedica perquè aquest cranc ha deixat fora de combat com si són les altres pesqueries que normalment feien els nostres pescadors, com l'altre esmai, perquè al moment que s'agafa un peix a la xarxa, doncs el cranc va a mitjar-se. O sigui, la presència d'aquest cranc ha afectat molt al sistema de vida del pescador local.
Joan, hem de dir que esteu capturant sobre una tona de cranc blau de mitjana per cada dia de sortida a la mar durant aquest mes de gener.
Sí, bueno, ahir mateix vam es van prendre per viatge uns 1.400 quilos de cranc blau. Són molt de cranc, això.
I els preus varien depenent de les captures, perquè, claro, no sé, però fa, per exemple, la passada setmana a la confraria del Tebre se compraven a 50 cèntims el quilo.
Sí, bueno, nosaltres, en aquest cas, el que sí que hem notat ha sigut la davallada normal després de les dates de nadalenques, però més o menys s'està aguantant més. Nosaltres tenim un preu mig estetiner d'uns 2 euros el quilo. Però llavors, una cosa que sigui una persona que el pescador vagi a buscar aquest producte, no? Més que restant el que dic, perquè no pot anar una altra cosa. Llavors, s'està pescant molt. Suposo que arribarem a un equilibri d'aquest cranc a medi ambient i que pugui ser factible de les pesqueres que anem fent.
Hi ha dos hipòtesis o dues teories aquí. Una teoria que diu que no es porti Llotja tot el cranc que es pesca, sinó que es porti només una part, de manera que el preu no fluctuï tant a la baixa, sinó que es mantingui una mica més estable i recuperi una mica. Aquesta és una teoria. I l'altra teoria és la de que no es porti tot el peix o tot el cranc a Llotja i que es trobi la manera d'exportar directament tot aquest cranc sobrant que faria que el preu no baixés tant. Amb quina se sent més còmode?
Home, ara, de moment, ara el que s'està fent és que s'està portant tot el cranc a Llotja. Això s'està... La teoria aquesta és si el sobrant se pogués vendre directament per a una empresa, per a fer aprofitament de carn, per a fer les croquetes o hamburgueses o qualsevol ja preparat de carn i cranc, això estaria bé, però, clar, sempre passa tot per Llotja. O sigui, seria una destinació de cranc per un altre canal de comercialització. No, però el que sí que s'ha de fer és traure tot el cranc que es pugui de la mar, perquè és una espècie que ara no tenim molta i està afectant a tres espècies.
Lo progrés de quilos de capturats, en aquest cas, també suposo que deu anar de la invasió, no?, que deu estar pujant, Joan. Se'n pesquen més perquè cada vegada n'hi ha més, o no?
també es va pescar més, és que és el que vos comentava jo, o sigui, sí que durant l'any passat, quan estava el preu més baix, no anava tothom o no anava tanta gent a pescar-la perquè no sortia realment econòmicament viable l'activitat, no? Però ara que es fa un preu un raonable, i a part perquè s'està fent com a una de les úniques pesqueries que es poden practicar, és quan les captures hi ha, també, o sigui, també hi ha més gent que es dedica. O sigui, no és que també que hi hagi molt que n'hi ha, sinó que també va molta gent a pescar-ne.
Diu que hi ha mercat, no? Hi ha mercat per al cranc blau. El que passa és que costa de trobar-lo o costa trobar quins són els consumidors adients?
De moment, té tot el cranc que es porta allò de sortida. De fet, s'ha donat a conèixer totes les campanyes que s'estan fent, no? De la presència del cranc blau al Delta, doncs la gent ha tingut curiositat, l'està provant, no? El producte que és bo i se va provant i es va consumint.
I l'exportació funciona?
Exportació, és una via que estem mirant, però realment per part nostra encara no està realitzant-se. No sé si alguna agent comercial dels que hemos comprat el peix de nosaltres està exportant el cranc. El que sí que hi ha és importació de cranc blau, que és més barat des de Grècia, que això sí que sabem que a Mercabat no arriba.
Pues mira que és absurd, perquè aquí tenen a milions i vol dir que n'estan important de Grècia. Qui és el fletge?
Bueno, és qüestió de preu, al final.
O sigui que ja encara el tenen més barat?
Sí, claro.
Vostès no poden viure i ells el porten aquí més barat?
Bueno, és un altre sistema. A Grècia, de fet, ja fa, crec que ja fa 30-40 anys que tenen cranc blau als seus mars. Per tant, és una espècie que ja la tenen més estudiada i tenen les canals de comissió més més avançats.
Joan,
sí,
si li sembla, ho anirem explicant més endavant. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Perfecte, d'acord.
A reveure, bona tarda.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Abans que caigui allà, abans que caigui allà.
angoixada pensant que potser avui el dia serà massa llarg. No t'entretindràs escollint el calçat, buscant-te les canes davant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De 5. I molta atenció perquè aquest cap de setmana tenim propostes esportives per gaudir del mar i dels esports nàutics. Si us sembla, comencem per la Costa Brava, per l'Empordà, de fet. I és que tenim Regata Social de Vela Open Hivern 2019 al grup d'esports nàutics de Roses. Tot just aquests dos dies, aquest cap de setmana. Cristina Cantal.
És la primera regata de vela d'aquest 2019, ja que la setmana passada la van haver d'anul·lar per culpa de la meteorologia. El Gent Roses organitza la regata social Vela Open Hivern 2019 aquest diumenge a les 12 del migdia amb una quinzena de participants. És una regata que es porta a terme cada primer diumenge de mes amb els abonats del club, però entre les festes de Nadal i el mal temps no havia pogut ser i finalment podran disputar aquesta competició de caràcter social aquest proper diumenge, dia 20. La segona jornada de la regata d'hivern serà el diumenge 3 de febrer i es tancarà la competició el diumenge 10 de març.
I a l'Escala tenim concurs de pesca aquest mateix cap de setmana, també.
Exacte, el Club Nàutic L'Escala organitza el primer concurs de pesca d'aquest 2019, aquest dissabte a la zona de marineria. Aquest concurs en la modalitat de cefalòpodes és puntuable per la Lliga Social de Pesca Nautivela Benetó. Els participants es podran inscriure fins a 7:45 del matí a marineria i un quart d'hora després es farà la sortida oficial. Els pescadors tindran fins a 1:00 PM per arribar a port i pesar les captures al moll d'espera. Finalment es farà el lliurament de guardons al mateix moll i el sorteig del material amb un aperitiu.
Ivan Fernández, a Torredembarra, aquest cap de setmana, trofeu els salats.
Es tracta de la primera regata de l'any que organitzarà el Club Marítim de Torredembarra. El trofeu començarà demà dissabte a 11:15 amb el registre de participants i a les 12 es donarà el tret de sortida a la primera prova classificatòria. A les finals es disputaran diumenge a partir de 11:15 i en acabar es farà l'entrega de trofeus. Aquesta regata, recordem, és una de les tres juntament amb les que organitza el Reial Club Nàutic de Tarragona i el Club Nàutic de Cambrils, en què permet als regatistes més petits de grup 3 promocionar i ascendir la segona categoria a la propera temporada.
I el Baix Llobregat, el Club Natació de l'Hospitalet, acollirà la tercera jornada de la Lliga Catalana de Natació amb aletes.
La piscina del Club de Natació de l'Hospitalet viurà demà a partir de 3:45 de la tarda la tercera jornada de la Lliga Catalana. La competició es dividirà en les categories d'infantil, cadet, júnior i sènior i s'iniciarà en primer lloc amb la prova de 100 i 400 en modalitat escafandra. La segona prova serà la de 50 i 800 en superfície de monoaleta i, finalment, la de 200 en vialetes. Recordem que la primera i la segona jornada de la Lliga van ser tot un èxit, amb més de 150 participants dels clubs Aquàtic Xaloc, l'Esportiu Mediterrani i Natació L'Hospitalet. Aquest cap de setmana s'espera també que la piscinaleta aculli una elevada participació.
I acabem perquè la capital de la Costa Daurada es prepara per acollir la quarta edició del trofeu Salou Veles Events. Daniel Rodríguez.
Serà aquest dissabte i diumenge davant les aigües de Salou. El trofeu de festa major està reservat als regatistes d'Optimis, que participaran de les competicions de la Federació Catalana de Vela durant aquest curs 2018-2019, ja que és puntuable pel circuit català. Hi ha fins a 54 inscrits en regatistes dels clubs nàutics d'Arenys de Mar, Albalís, Vilassar de Mar, el Masnou, Altafulla, Salou, Cambrils i l'Hospitalet Vandellòs. Les proves començaran demà dissabte a les 12 del migdia, mentre que diumenge ho farien una hora abans. N'hi ha programades fins a 6.
I abans d'acabar aquesta mirada al món de l'esport, des d'aquí volem enviar el nostre condol, suport i abraçada més càlida a la família del Club Vela Blanes, perquè el seu president, Amadeu Nualart, ens ha deixat, ha traspassat recentment. Ho ha fet tot just aquestes passades hores. Demà hi haurà l'enterrament i des d'aquí volem fer-los arribar el nostre condol, tant a la família més propera com a la família de la Vela Blanes.
Far.
I a partir de demà es du a terme una de les cites més importants pel que fa al món de les fires nàutiques d'Europa. A partir de demà obre les portes la Fira de Düsseldorf i, evidentment, en aquesta fira hi ha també representació del nostre país. Si us sembla, comencem. Iván Fernández.
El Club Nàutic Vilanova serà un d'aquests clubs que participarà del Saló Nàutic de Düsseldorf aquest cap de setmana. Des del Nàutic volen aprofitar la fira per promocionar el lloguer d'amarraments i també buscar nous perfils d'amarrador. Això sí, diuen sense deixar de banda les activitats de caràcter més social. Per això avui parlem amb en Jordi Lleó del Club Nàutic Vilanova.
Senyor Lleó, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, com esteu?
Doncs amb moltíssimes ganes de veure com promocionen i com porten gent de la nàutica d'arreu d'Europa cap a Vilanova i la Geltrú.
Bé, doncs la presència del Club Nàutic Düsseldorf no és... Ja fa uns anys que tenim presència en aquest certamen i anem de la mà de l'Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics, que és l'ACTED, que és, evidentment estem associats, pràcticament tots els ports esportius de Catalunya hi són, llavors hi anem de la mà, aprofitant que ells sí tenen un estand, nosaltres tenim un petit espai per tenir presència física allà. Llavors hi haurà personal del club que doncs, mirarà de contactar amb personal professional, amb personal d'empreses charter, per exemple, per ampliar la nostra oferta d'embarcacions de lloguer, també amb el que s'anomena doncs, els brokers nàutics, no? d'empreses que es dediquen a compra-venta, doncs, a veure si doncs, també doncs, podem contactar amb aquestes empreses perquè els hi pugui interessar doncs, tenir algun amarrament aquí al club pues, per fer aquest servei de compra-venta. Mm. Això no vol dir ni molt menys que el club estigui abandonant o deixant de banda l'activitat social, tot el contrari. Vull dir, és una activitat que s'està potenciant, però els clubs, pues, com és molt lògic, doncs, tenen necessitat de tenir els amarraments coberts. I aquesta és una bona oportunitat per donar-se a conèixer per arreu d'Europa. Aquesta és l'activitat més important del continent en aquest sentit, junt amb la de París, i per tant no hem d'estar presents d'una manera o d'una altra.
Si han estat presents en aquestes fires i tornen, és perquè els hi va bé, és perquè en treuen resultats positius?
Home, la veritat és que un desplaçament d'aquest tipus sempre és rendible si, com a mínim, tornem amb algun amarrament llogat o venut. Perquè no cal parlar de xifres, però només que tinguem aquest èxit, que sembla poc, ja s'amortitzes de llarg el desplaçament que puguis fer, aquest tipus de certàmens. I això és una cosa que cal potenciar. Llavors no anem allà senzillament doncs, a veure qui passa i qui ens ve a veure. El que intentem és tenir una agenda d'anar a veure doncs, aquest tipus de professionals i explicar al club. El club que en els darrers anys està fent un esforç molt important per promocionar-se com a instal·lació i en favor del foment de la nàutica en tots els sentits.
Deixi'm saludar, ens està escoltant, el senyor Jordi Blasco, que és gerent de l'Associació de Ports Esportius. Senyor Blasco, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Estem parlant, amb el senyor Lleó, membre del Nàutic de...
Sí, ho estava escoltant.
...de Vilanova. És un exemple, de fet, del que els hi passa a molts ports, no? És a dir, els amarradors venuts, perdó, els amarratges venuts o llogats no són ni de llarg la totalitat dels que tenen els equipaments esportius i, per tant, cal anar a buscar noves bosses de negoci allà on hi ha mercats emergents.
Sí, és clar que és un complement molt bo per nosaltres, pels ports, però també hem de dir que com a associació nosaltres assistim als certàmens aquests també a vendre territori. És molt important per vendre turisme nàutic tots els serveis que s'ofereixen simultàniament als serveis nàutics, i amb això Catalunya és pionera i capdavantera.
El charter és el que ens pot acabar salvant a tots? Els ho pregunto tots dos ara ja que els tinc aquí.
Sí.
El charter és per on passa el futur? A veure.
Home, és un futur important, però jo entenc que hem de fer més coses que el xarter. Sí.
Què en penses?
Sí, completament d'acord. El xarter és una pot important perquè agafant el fil del que estava dient el company ara últim, evidentment el Club Nàutic Vilanova només fa valer preus d'amarraments competitius, sinó que tenim una ciutat al darrere que li convé donar-se a conèixer també, no? I llavors en aquest sentit els serveis de xàrter pues, veiem que van en augment i per tant doncs, és una pota a treballar, però no serà l'única. Potser també tenim, veient noves tendències d'amarraments, potser hem de canviar una mica la disposició dels amarraments que tenim per potser eslores una mica més llargues. En fi, són diferents les actuacions que s'han de fer, però no creiem, almenys des del club, que haguem de jugar una sola carta. Ja. No serà aquesta la del xàrters, però és una important, evidentment.
Deixeu-me que us faci una pregunta, dic perquè quan sovint es parla de clubs nàutics i xàrters, ja sé que no m'estem parlant d'això, però sempre em pregunto si realment finalment acabem donant a mercat de xàrter bona part dels amarraments, què passa amb tota la feina social, que és un altre problema que tenen els clubs nàutics, és a dir, hi ha clubs nàutics que tot l'apartat social per la crisi, perquè hi ha un soci, l'associat doncs, no coincideix amb edat amb d'altres associats, pel que sigui, tot aquest valor social que també tenen els clubs nàutics, sembla que en alguns llocs està en crisi. Si a més hi afegim nàutic i xàrter, llavors això sí que ja és un desert, no?
Bueno, el xàrter és una part. Ara la pregunta que m'estàs fent és idònia per dir que el Club Nàutic Vilanova està fent una remodelació del seu edifici principal. L'edifici principal que ha de contenir les oficines, l'escola de vela i l'apartat social. Amb aquestes noves instal·lacions no només volem estimular la vinguda de socis amb vaixell o amb marratge, sinó amb socis que puguin beneficiar-se de diferents activitats que faci el club a nivell esportiu, a nivell cultural, a nivell d'oci. No? I en aquest, jo crec que el camp és aquest. El camp, almenys a Vilanova,
sí?
la part bona és que el port està integrat pràcticament a la ciutat i que no hem d'arribar una mica aquestes fronteres que s'havien posat al port i sobretot doncs, aquesta etiqueta elitista que a vegades té el món de la nàutica, que no té per què ser així, no? Perquè molta gent pot practicar vela sense tenir cap tipus de vaixell, que evidentment és el que necessita un cert nivell adquisitiu. Amb això sí que està treballant, no s'està abandonant. És veritat que no hi ha hagut un relleu generacional tal com s'hauria d'esperar, però bé, amb això estem, no? I jo crec que hi ha marge per treballar en aquest sentit social. I amb d'altres també, perquè jo crec que el perfil de transeunt que ens està arribant, almenys aquí a Vilanova, és interessant i ens fa ser molt, molt optimistes de cara al futur.
Blasco, Jordi, Jordi, sí. Perdó, Blasco ara, sí. Què en pensa?
Només dic la persona que els transeunts que arriben aquí, el que es tracta és que evidentment venen a passar una temporada, que es tracta que els agradi el club, els agradi la ciutat i finalment els acabem fidelitzant i es converteixin en socis i participin de la vida social.
L'altre Jordi, ara vinga, gerent de l'associació.
Sí.
Molt bé.
Què en pensa d'això, de la vida social i sobretot aquest altre pòsit de clients que pot tenir el Club Nàutic?
El tema social dels clubs és obvi que s'està treballant i molt profundament. Hi ha alguns problemes, com deia el Jordi, de relleu generacional i de més, però s'està treballant i tal. Una bona prova és que molts clubs nàutics i algunes societats anònimes que gestionen port renovaran les concessions en no massa temps. I tots, absolutament tots, ja siguin clubs nàutics o no, estan molt treballant molt perquè el tema esportiu sigui capdalt dintre de la gestió del port. I des de l'associació també hem fet coses amb el tema dels transeunts, com deia el Jordi, perquè tenim un producte per tots els associats que es tracta que puguin passar una nit gratuïta a qualsevol dels altres ports associats, amb la qual poden recórrer pràcticament la costa catalana sense pagar cap nit
extraordinària. Crec que això fa que la flota es mogui, que al final és el que ens ha de treure de problemes.
Doncs, escolti'm, que portin bons clients cap aquí, eh? Francesos, anglesos, alemanys, quins són els que més els agrada,
home,
això?
És la fira més important d'Europa i n'hi ha de tots, però bàsicament són alemanys i holandesos.
Tirarem cap a aquests. Porten barcos grossos, aquests?
Home, barco mitjà, barco a partir de 10 metres, entre 10 i 18 metres.
Home, comparat amb el que tenim aquí, són dels grossos, eh? No ens...
Sí, perquè mira, ja que ho dius, vull fer un incís, sí? Perquè d'això que deia el Jordi sobre l'elitisme de la nàutica, que no és veritat, nosaltres el 70% de la nostra flota és inferior als 8 metres, que no és un tema elitista en absolut, i sempre ens fixem en el més gran, però en realitat el que domina la nostra flota són els vaixells petits.
Doncs els agraeixo molt. Jordi Lleó, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
Jordi Blasco, moltes gràcies també. Que vagi molt bé. Gràcies, fins després, fins la propera. Doncs, per cert, parlant de ports, es veu un conflicte important als ports, en concret, als ports d'arreu de l'Estat, per una qüestió lligada a les banderes de conveniència, i és que sembla que hi ha un informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que fa possible que al nostre país les banderes de la conveniència acabin afectant i marcant una mica la relació laboral de la gent que treballa en aquests ports. Perquè ens ho expliquin, anem a la CGT. En tot cas, saludem a l'Enric Tarrida. Enric, molt bona tarda.
Bona tarda.
De fet, aquest informe a qual fèiem referència de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència posa en risc la situació laboral d'aquells treballadors portuaris i treballadores portuàries, sobretot que obrin en embarcacions de banderes que no siguin, en aquest cas, l'espanyola, no?
Bé, no exactament. Afecta a tot el col·lectiu de treballadors, de tripulants d'embarcacions de tràfic interior, és a dir, d'aquelles que treballen en l'àmbit portuari, no?, i justament que en aquests moments estan treballant sota el que seria la bandera o el pavelló del país d'on estem, diguéssim, no? Del pavelló espanyol. No les banderes d'altres països, perquè en aquests moments el tràfic interior es considera que està restringit al pavelló del país i a l'ús d'altres banderes doncs no entraria. És una mica que parlar de banderes en aquest tema sembla una mica estrany, però quan toqui us explicaré les conseqüències i el que amaga darrere d'aquesta situació, no?
De fet, és una situació que canviarà, no?, d'aquí poc, tot això.
Bueno, en principi, ja no és només la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència la que està posant en perill l'actual marc laboral del tràfic interior de ports, que diríem, per alguna forma, per entendre'ns més concretament, serien especialment treballadors de port i els amarradors, col·lectius que estan vinculats a l'activitat portuària i al tràfic marítim, a més amb una tasca a la seguretat marítima molt important, no? Sinó que la pròpia Comissió Europea ja ha establert un reglament on d'alguna forma està animant a que això que diu la Comissió passi. No és la Comissió l'única, sinó que la Comissió al final està fent també moltes vegades un copy i pega del que ha dit Europa, no? Al respecte. No? El problema de tot això és que amb aquest informe s'atreveixen a fer valoracions molt, molt greus, no?, respecte a que la situació actual es té que canviar per el que és la competència, no? És negatiu la competència. Això es tradueix de la següent manera, perquè, com abans dèiem, el tema de la bandera en aquest cas no és està molt vinculat a les condicions de treball. O al revés, diguéssim, les condicions de treball estan molt vinculades, perquè el que un vaixell tingui una bandera o una altra el vincula directament a la reglamentació i a la legislació laboral del país d'origen de la bandera. Què volem dir amb això? Pues que es podrien trobar una realitat que demà algú vingués aquí amb un vaixell de bandera de Malta, que és europeu, on les condicions laborals són molt, molt, molt diferents i molt pitjors a les del nostre país. Clar, això no és competència, això és el que es diu dumping social, això el que es diu és un intent de rebaixar les condicions de treball, i evidentment el que va és un atac directe al col·lectiu de treballadors d'aquests sectors.
Clar, aquí està la història, és a dir, un treballador que estigui en una embarcació es regeix amb bandera maltesa, es regeix per la normativa maltesa i, per tant, deixa de cotitzar a la Seguretat Social Espanyola, deixa de tenir també dret a la sanitat universal com tenen la resta de treballadors, és a dir, es precaritza el treball d'una persona que està fent una feina igual que la teva en el mateix indret que tu, per entendre.
Sí, sí. Bueno, i a més, si qualsevol, a la nostra pàgina web de mariports.org, que és la del sector mar de CGT, podeu trobar el nostre comunicat i també podeu trobar l'informe on parla de l'informe, el link, si no, qualsevol busca aquest informe a la web de la Comissió Nacional de Mercats de la Competència, inclús fan valoracions del tema, vamos, que no té importància que aquestes empreses deixin d'estar cotitzant a la Seguretat Social del país, o que no té importància que els impostos, l'impost de societats, en lloc de pagar-ho aquí, ho paguin a Malta o on siga. Clar, després estem dient que no n'hi ha diners per pagar pensions, que de la bossa de la Seguretat Social va cap a baix, o que no n'hi ha diners per exemple, cobrir els serveis públics perquè no s'ingressa suficient. Vamos, és increïble que un organisme que el paguem entre tots i totes faci aquest tipus de valoracions, amb tota tranquil·litat i amb tota impunitat, no?
Clar, aquí la història està en que, a més, poden haver empreses i empresaris que acabaran en aquesta igualtat de condicions i, sobretot, volent aprofitar-se dels beneficis de tenir l'empresa en un lloc on es paguin menys impostos, sí, s'emportin la seva empresa o vinguin d'aquests països a fer feines al nostre port, per exemple, sí, i evidentment per treure més rèdit, és a dir, per treure més benefici. Aquest és el risc.
Efectivament. Sí, sí, sí. Vamos, que aquí no s'enganyi ningú, aquí no és un problema de banderes, vull dir, nosaltres no entrem si un vaixell porta una bandera o una altra, vamos, no, a més no som en absolut nacionalistes de cap bandera, però sí el que hi ha darrere, que és la defensa de les condicions de la mateixa manera que tampoc estem en contra que vingui a treballar un company o un companya d'altre país, el que sí que té que venir són les condicions laborals i els mateixos drets dels que estem aquí. Simplement aquesta és la realitat que es té que respectar a qualsevol preu, vamos.
Aquí el que s'aconseguiria, perquè ho entenguem una miqueta tots, ara fa una estona em feien el símil, és que un treballador d'una empresa, per exemple, americana, que serveix hamburgueses, no? Estigués treballant aquí a casa nostra, a qualsevol població, però se li apliqués la legislació, els drets laborals i la tributació dels Estats Units. Aquesta és, més o menys, perquè entenguem tots el símil en el qual us trobeu la gent de ports.
Efectivament, sí, en totes les conseqüències que representa. I, de fet, això es basa també en una realitat que ja existeix a la Marina Mercant. No sé si ho sabreu, però a veure si que les vegades el tema de les banderes de conveniència.
Sí, no? Sí, sí, sí.
Bé, doncs, al cap és això. Aquí ens trobem que volen assimilar la malaurada realitat de la Marina Mercant, que nosaltres no compartim ni ens sembla en absolut positiva, amb els remolcadors de port, amb els amarradors, i m'imagino, clar, que si poguessin en qualsevol altre col·lectiu de treballadors, perquè, vamos, el xollo és imaginable, no? Poder tenir en situacions de pràcticament semiesclavitud, que és com estan, malauradament, molta de la gent de marca està treballant amb neveres internacionals, no? Pues és una meravella, no? Jo de tenir que pagar pues uns salaris més o menys dignes, no? O tenir a la gent en unes condicions de seguretat social i de recances adequades, pues poder-los tenir submesos a uns règims de treball salvatges, no? Que és el que està patint, com torno a dir, malauradament, gran part de la Marina Mercant. Sí, jo us poso un exemple. Tenim aquí alguna empresa com Balearia, per posar el cas, que ja utilitza els barcos, les banderes, no?, al seu gust, per posar un exemple, que són altres també, que el senyor armador defensa que no té cap problema en contractar espanyols, no té cap problema, sempre i quan vinguin a les condicions que hi marca. Les condicions que hi marca, és a dir, que avui estan treballant persones d'aquests vaixells en règim permanentment a bordo 24 hores i en jornades extenuants per 800 euros al mes, arribant inclús al punt de que tenen que pagar-se, en algun cas, el seu menjar a bordo. Vull dir, clar, si imaginem quin panorama és aquest, la compensació és apenas 30 dies de vacances a l'any. Estem parlant que el resto del temps estan embarcats permanentment a bordo, allunyats del seu entorn familiar, dels seus amics i d'una vida social que podem tenir tots més o menys. No? Aquesta és la realitat que es perfila. No?
Doncs, i això entraria en funcionament en breu, no?
Bé, la data que té la comissió, Europa, amb el seu reglament marcat, és el 31 de març com a data per entrar en vigor. Jo, que entri en marxa, tinc serioses dudes que ho puguin fer, ho dic així. Ho dic tant perquè espero que no siguin capaços de fer-ho, com que també, si ho intentessin, allí la resposta suficientment contundent dels col·lectius de treballadors afectats i, evidentment, dels sindicats. En aquest cas, nosaltres estem apoyant aquesta lluita de manera clara i sense cap resquici, per fer les mobilitzacions i obrir els conflictes laborals que siguin necessaris per impedir que això es porti a terme.
Enric, doncs, en tot cas, avui hem conegut la situació i, evidentment, a partir d'avui i fins al 31 de març, i si s'escau més endavant, seguirem aquesta qüestió. Esperem que es resolgui en benefici dels drets dels treballadors i dels ciutadans d'aquest país. Enric, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres per donar-se a veure i escoltar-se, i a la vostra disposició per el que vulgueu. Gràcies.
Doncs, com sentiu, veien coses que són difícils d'entendre i difícils d'explicar. I la cosa aquesta de les banderes i els drets dels treballadors és bé fàcil d'explicar, però difícil d'entendre la situació a la qual es troben ara. Després hem de parlar de cuina. Molta atenció, perquè tindrem un dels grans aquí avui al Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història.
Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín, i navegant amb els vikings, empunyant l'entorxa com si fóssim Bonnie and Clyde. Un parell de samurais, no ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals. No hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. A la conquesta dels set mars, pioners i agosarats, hàbits d'aventures com Neil Armstrong o James Cook, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles. Allà on em porti el vent, l'un al costat de l'altre, som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència i la il·lusió de quan som nens. Amb tu me'n vaig, allà on em porti el vent, l'un al costat de l'altre, som més forts i més valents. Amb tu me'n vaig i escapem d'aquest present que ha perdut tota innocència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.